Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. La policia espanyola ha detingut a Barcelona un individu per alegrar-se de la mort del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, el cap de setmana passat a Buenos Aires i per amenaçar el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Miño, en apunyalar-lo. Segons fonts policials, la resta va proferir nombroses publicacions i comentaris en xarxes socials en què incitava l'odi i la discriminació i també va amenaçar les forces de l'Estat desplegades a Catalunya. La detenció es va produir després que diversos ciutadans alertessin de les publicacions i els agents van iniciar una investigació i van identificar diverses publicacions amb amenaces i injúries a través de les xarxes socials. L'home, que tancava els perfils després de fer les publicacions per no deixar rastre, està acusat d'un presumpte d'amenaces, incitació a l'odi i també injúries. Al Baix Llobregat, Sant Andreu de la Barca retrà demà dissabte un homenatge a l'esportista local Santi Moreno. Coneguem com van aquests preparatius. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
Santi Moreno va ser un dels esportistes destacats de la ciutat. Va iniciar els cursos de ciclisme a les escoles de Sant Andreu perquè els nens i nenes poguessin descobrir el món de la bicicleta i va crear l'escola de BMX al circuit municipal de Sant Andreu, on actualment un grup de 50 nens i nenes hi entrenen setmanalment. Moreno es va deixar el 29 de juny i aquest dissabte rebrà un homenatge al circuit municipal de BMX que a partir d'ara portarà el seu nom. Lluís Oblego, regidor d'esports i també membre del motoclub, destaca quin és l'acte que es realitzarà aquest dissabte.
Crec que serà una cosa molt emotiva. La proposta del nostre alcalde, de quan el Santi, de posar el nom d'ell al circuit, creiem que és una cosa acertada i creiem que és la persona que ha fet més pel BMX i que s'ho mereix.
L'homenatge a Santi Moreno es farà aquest dissabte amb el circuit municipal de BMX, que a partir d'ara portarà el seu nom. Serà a partir de 6:45 de la tarda.
En un altre ordre de coses, en clau social, l'Alt Penedès alerta i fa una crida a la recerca dels 100 voluntaris que falten i són necessaris. Recapte. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
Bon dia. El divendres i dissabte de la setmana que ve, dies 1 i 2 de desembre, se celebra una nova edició del Gran Recapte. A l'Alt Penedès es calcula que fan falta uns 400 voluntaris per poder arribar a tot arreu i en aquests moments falta encara trobar un 25% d'aquests voluntaris. Per això el president de l'associació Ressò, Manel Medialdea, fa una crida a la ciutadania.
Falten 122 voluntaris de 480 i jo espero i confio que ho cobrirem de sobre perquè la gent més solidària que és aquí no n'hi ha. I llavors pues, també fer una crida a la ciutadania, no?, que vagi a comprar i que dipositi dins les banyeres, que és lo important, no?
El Gran Recapte d'Aliments és una campanya de recollida d'aliments bàsics per aconseguir que les persones més necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimentària. Manel Medialdea apuntava també que cada voluntari ha de comprometre's a dedicar com a mínim 3 hores a la recollida, que es fa a la majoria de grans supermercats de la comarca de l'Alt Penedès.
I acabarem explicant-vos que els trens de les línies R13, 14, 15, 16, R2 i R2 Sud acumulen aquest divendres al matí retards que poden superar els 40 minuts per una avaria en la infraestructura a l'estació de Castelldefels, al Baix Llobregat, segons han informat des de la companyia Renfe. La incidència ha començat a 4:05 d'avui del matí, ha afectat el sistema de canvi de vies i ha obligat a circular per via única entre aquesta estació i la del Garraf. Per tal de minimitzar els retards, alguns convois s'han desviat per Vilafranca del Penedès. Finalment, poc abans de les 9 del matí, la circulació s'ha pogut restablir per les dues vies, tot i que es mantenen els retards de 40 minuts. Segons Renfe, les freqüències de pas s'aniran recuperant de manera progressiva durant aquest matí. Ho deixem aquí a aquesta hora.
La igualtat de gènere és qüestió de justícia i com a tal és innegociable i ha de ser universal. No cal ser dona o tenir una identitat sexual determinada per assumir aquesta bandera. José María Vigil i Pere Casaldàliga. Llatinoamericana.org.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972-610-204.
Bla
Black Friday a l'Escala, divendres 24, dissabte 25 i diumenge 26. Calçats Ballesta, Aprile, Òptica, l'Escala, Oxford, Sabateria, Decora, Casi Regals, Prenedor, Boutique Vilabru, Urban, Juinar, Nap, Buf, Moda Infantil, Aquici Supermercat, Casual Shop, Portes i Tancaments Suez, Desigual, Uxi Creations, Euronix, Linden Electrodomèstics, Viatges.com i Somnis Mar. Vine, aprofita grans descomptes, participa al sorteig i pots guanyar el valor de la teva compra. Obet, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. I guanyem tots.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? 11, de moment 11. 11 i 6 minuts. Ja arribaran les 12 i 6 minuts. De moment les 11 i 6 minuts. Comencem a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera d'avui, divendres, dia 24 de l'11 del 2017. Últim dia d'aquesta setmana, d'aquesta, podríem dir ja, l'última complerta d'aquest mes de novembre, perquè la segona serà compartida entre el novembre i ja el primer cap de setmana d'aquest mes de desembre. Que, per cert, doncs, avui és aquell dia d'aquesta marca comercial americana que últimament s'ha implantat i l'Escala doncs, també hi participa. Acabem d'escoltar amb aquesta publicitat d'Olobet, tots aquests comerços que és Black Friday, i hem de dir que hi ha superfícies comercials, grans superfícies comercials, doncs, que a part de fer-ho avui, també faran demà i inclús alguns que obriran diumenge. Doncs, podem dir que aquest Black Friday dona inici que és la campanya comercial de Nadal, i algunes localitats doncs, també ho aprofiten per fer l'encesa de llums, també per donar inici al Nadal. Veurem, doncs, a Barcelona va fer-ho ahir, però ciutats com Girona ho faran avui, que Girona, no sé també si Figueres, i a l'Escala ens toca nosaltres el divendres dia 1 fer l'encesa de llums. Ja hi ha llums col·locats, l'arbre també està col·locat aquí a la rotonda de la Ave Maria, i ben bé, a punt ja per donar inici al que serà aquest Nadal 2017-2018. I Ràdio L'Escala, com sempre, fent companyia a tots els oients que ens estiguin escoltant des de casa, des de la feina, des del seu cotxe, des de si estan caminant en aquest moment, des d'allà on sigui. Nosaltres intentem que feu-vos a passar una molt bona estona amb els nostres continguts. Una primera hora amb més continguts, diríem, que ens arriben des de la xarxa de comunicació local, i la segona hora més continguts propis. Tot i que avui tindrem continguts propis, el divendres és aquell dia que tenim més continguts propis, pot ser la primera que la segona hora. Començarem, com ho fem, parlant del temps. Sabrem com està la situació meteorològicament parlant tant per avui com per al cap de setmana, què ens espera. També per a la gent que no hagi anat a buscar el diari, els explicarem què hi poden trobar avui a la premsa general. Aquest resum que ens fa l'equip de Notícies en Xarxa, edició Matí. I, com no, també felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari, tant avui com demà passat, com ho fem cada divendres. La Montse Hidalgo és el dia que ens porta emocions, sempre relacionats amb el cine. Avui també és un dia cinèfil, sempre ho diem, el divendres és el dia cinèfil per excel·lència, perquè aquesta secció la doctora Maria Palacín, directora del màster d'autolideratge i conducció de grups, sempre el seu tema va relacionat amb una pel·lícula, i encara el tema del que es parla va analitzat, va relacionat, més ben dit, amb la pel·lícula Mar Adentro, aquesta pel·lícula d'Alejandro Amenábar de l'any 2004. És divendres i és aquell dia que rentem els plats de les notícies que han donat els informatius durant la setmana. Seleccionem 5, els posem dintre aquests plats i els posem en el nostre rentaplats. Paraula, el número 1, el noi o noia, l'anxova, que seria la notícia bona, i la vaca tremolosa, la notícia no tan bona. El divendres varen començar la setmana passada aquests moments pels records, aquesta secció que, després de recuperar molts d'arxius que teníem aquí a l'emissora, feina dels que ha fet el seu company en Francesc Torres, de recuperar aquests arxius i de poder-los ja tenir classificats i saber allà on els podem tenir i també, com no, oferir-los al públic. I de moment estem en una sèrie d'entrevistes de la primera època de Torna-la a tocar, Sam, que feia en Jordi Piqué a diferents personatges del poble. Avui l'entrevista que escoltarem és la que li va fer a Salvador Feliu sobre les barques que es feien aquí a l'Escala. Pot ser bastant interessant recordar aquesta entrevista que va fer Jordi Picard fa 22 anys, quan començava aquest programa, el Torna a tocar, Sam, que, com ja hem explicat, tornem a recordar, era, els seus inicis era en format magazín. La cançó del dia, si tenim temps, si no, el deixarem per la segona hora, aquesta cançó del dia, d'aquesta d'una selecció musical de cançons que han marcat història, algunes que els coneixem, altres potser no tant, algunes que els hem ballat, altres que els hem gaudit escoltant. Això és el que és la cançó del dia. I en tot això, i amb música gran reserva d'aquesta de la bona, arribarem al punt de la una. Si volen ser-hi, si em volen fer companyia, doncs moltíssimes gràcies per estar al costat d'aquesta emissora, al costat d'aquest programa i també dels que continuem continuem fent un cop acabem aquest magazín. Bé, doncs és aquell moment de començar i és aquell moment de saber el temps que ens explica, o aquesta, que nos depara el tiempo. Comencem per les temperatures, 12 graus en 2, amb una humitat alteta. Es nota que els carrers tenen aquell aspecte de com si hagués acabat de ploure, perquè tenim una humitat del 85%, i l'ambient també, doncs, avui és un dia d'ambient molt humit. En quant a la previsió, per avui divendres hem començat amb un cel tapat de matinada i matí per núvols baixos. Al migdia i la tarda el panorama estarà més variable en núvols, però també amb alguna clariana, ambient humit. En quant al vent, calmes de matinada, que és el que hem començat, i a migdia i tarda ha de girar cap a gregal i a la nit tornarà al garbí, la mar arrissada durant tot el dia. Això per avui. Demà dissabte, un cel variable tot el dia. De matinada i matí, els núvols seran més abundants, mentre que al centre del dia les clarianes i les estones del sol. A la tarda veurem senyals de tramuntana cap al nord i alguna nuvolada passatgera, ambient més fresc durant el dia i millor visibilitat. En quant al vent, variable de matinada amb estones de garbinet. De bon matí entrarà tramuntana moderada que s'anirà reforçant amb el pas de les hores. A migdia bufarà de força 5-7 i a la tarda de força 6-8. Entre la tarda i el final del dia les ratxes poden superar els 70-80 km per hora. L'estat de la mar, marejol de matinada, pujant ràpidament a maró al matí i forta maró al migdia. Al vespre i la nit tindrem alguna àrea de maregassa, tràgol de gregal, pujant d'un metre i mig a 2 metres d'alçada al final del dia. Això per dissabte. I com acabarem la setmana? El diumenge, amb un cel variable de matinada, encara amb alguna nuvolada passatgera. Al matí quedarà un panorama serè que es mantindrà fins a mitja tarda. Al vespre i nit arribaran núvols prims pel nord, ambient clarament més fresc. El vent, tramuntana forta de matinada de força 5-7, que anirà baixant d'intensitat fins a força 4-6 al migdia i força 3-5 a la tarda. I l'estat de la mar, forta maró fins a migdia i maró a la tarda, tràgol de gregal d'un metre i mig d'alçada. La temperatura de l'aigua del mar, 15 graus en 6. Bé, tramuntana. Aquesta pot ser la paraula o que definiria el que ens espera per aquests propers dies. Ara, molt calmat, el tenim ara en aquest moment, però aquesta tramuntana que ha d'entrar i déu-n'hi-do. El que ens pot arribar a bufar demà amb aquests ratxes entre els 70 i 80 km per hora. tot això és el que ens espera per aquests... avui i aquests propers dies, és a dir, tot el cap de setmana. Bé, aparquem el temps, l'aparquem perquè l'informatiu, a la previsió de la meteo, doncs, tornarà a posar-se en marxa amb la veu de Sergi Corral, i és aquell moment que ens anem al que ens explica la premsa. Tot això ens ho porta a l'equip de matins de notícies, xarxa Edició Matí, com són l'Helena Pujoleta, la Taís Trujillo i l'Oriol Pujadó. Resum de premsa.
I de nou diaris, cop d'ull a la premsa del dia, aquella que és protagonista aquest matí, aquella que és el quiosc. Repassem, com sempre, les portades, el contingut principal de les publicacions. Hem explicat ja les del territori, la premsa local i comarcal. Ens fixem, per tant, ara en la resta de diaris, els de la premsa generalista. Taís Trujillo, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui, per començar, portada del diari Ara, entrevista a Bèlgica, en concret a Brussel·les, al conseller de Salut.
Si Toni Comín diu que el que ha passat a Catalunya és un bany de realisme, explica que cada conseller va poder prendre personalment la decisió de quedar-se o exiliar-se, sabent que el risc d'anar a la presó en cas de quedar-se aquí a Catalunya era bastant elevat i que tots van pactar que respectarien les decisions dels altres. Sobre el 21 de desembre, diu que si no guanyen, els exiliats no podran tornar i que els empresonats tardaran molt més a sortir.
En aquesta portada també hi llegim un fragment, ens anticipa en un article que és a l'interior, escrit pel president de l'ANC.
Jordi Sánchez escriu des de Soto del Real com és el dia a dia a la presó, parla de fred i de calefaccions apagades i del contrast entre aquest ambient gèlid i l'escalf que sent per part de la població mobilitzada. Defensa Jordi Sánchez que cal seguir treballant per aconseguir la República Catalana i per vèncer l'autoritarisme espanyol.
Repassem ara la portada del periòdico que dedica el primer titular a la violència masclista.
Alerta que aquest tipus de maltractament es dispara entre menors i que els Mossos d'Esquadra han detingut aquest any 29 adolescents per violència masclista. Durant aquest 2017, a més, s'han atès 742 joves, un 11% més que l'any anterior.
El periòdico dedica la fotografia de portada a la il·luminació nadalenca a Barcelona.
Dos coloms de la pau instal·lats a la Rambla es converteixen en un homenatge a les víctimes dels atemptats del mes d'agost. El periòdico parla també de l'esperança dels comerços de remuntar les vendes coincidint avui amb el Black Friday. I afegeix que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, impulsa una campanya per tal de promoure el comerç i també el turisme.
Justament el turisme és l'element central d'una altra portada, la de La Vanguardia, parla del descens de reserves que preveuen els hotelers catalans de cara a aquest mes de desembre.
Si l'octubre ja va experimentar una caiguda de gairebé el 7% de les pernoctacions respecte al mateix mes de l'any passat, i la previsió és que la caiguda al mes de desembre sigui encara pitjor, sobretot es perdran clients procedents dels Estats Units.
Ja per en portada de La Vanguardia, un titular en clau internacional.
Sí, per explicar que ja no hi ha esperança per als familiars dels 44 tripulants del submarí argentí desaparegut. Les autoritats han reconegut que el submarí podria haver patit una explosió ja fa dies.
I acabem el repàs amb el Punt Avui, que titula que la bilateralitat s'imposa.
Diu que Esquerra Republicana i també el PDeCAT defensen la via pactada per primer de tot recuperar les institucions i es refermen en el diàleg amb l'Estat espanyol sense renunciar a cap objectiu. A banda, entrevista els líders de la CUP, Ana Gabriel i Benet Salellas, diuen que cal persistir, fer massiva la lluita i teixir aliances.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa que ens oferien a l'equip de notícies en xarxa Edició Matí. Continuem, 11 i 19 minuts, i és aquell moment que anem a felicitar tothom que sigui el seu sant, que sigui el seu aniversari, parlar d'una notícia que es donava en els informatius ara fa un any, i els deixarem amb un refrany del dia, o frase, refrany o frase del dia. Tot això sempre amb la seva habitual sintonia. Bé, comencem el santoral. Avui divendres, Sant Crisògem i Santa Crescència. Complicat, ja, aquests noms, que segurament costaria trobar algú que els portés. Santa Flora i Santa Maria. Això és el que marca el calendari, el santoral del calendari del pagès d'avui. Per demà, Sant Gonçal, Sant Erasme i Santa Caterina. I per diumenge, Sant Silvestre, Sant Joan Bergkamps i Sant Conrat. Felicitats a tots els que celebren el seu sant, especial a les Caterines, que celebren demà dissabte, i que, bé, és curiós perquè, de fet, l'aplec de Santa Caterina, que se celebra també perquè el mes de novembre ja es va fer la setmana passada, perquè l'Ajuntament aprofita aquest cap de setmana per fer la Fira de Sant Andreu. Són coses que a vegades, bé, ho saben, cada poble ho té organitzat de la seva manera, però bé, suposo que per lògica hauria de quedar més bé fer Santa Caterina aquest diumenge, que és el més pròxim, i, per exemple, fer la Fira de Sant Andreu el cap de setmana següent, el cap de setmana de l'1, 2, 3 de desembre. Però bé, cada municipi ho té organitzat de la seva manera. Bé, doncs aquests són el santoral, com dèiem, felicitats. També, doncs, felicitem els que sigui el seu aniversari, oients de Ràdio L'Escala, moltes i moltes felicitats. I, bé, heu de saber que avui també és l'aniversari del que l'anomenen el King Beetle, Peter Best, que aquest va començar com siguent el bateria i després va ser substituït per Ringo Starr, perquè semblava, doncs, que el mànager dels Beatles no li acabava de convèncer a Pete Best, que avui fa 76 anys. Un altre personatge del món de la música, el guitarrista Manolo Sanlúcar, que en fa 74, i la cantant mexicana Inés, que en fa 47. Doncs avui tres personatges del món de la música. Passem a demà dissabte. Aquí tenim Arturo Pérez Reverte, l'escriptor, que en fa 66, el que va ser líder de Comissions Obreres, Ignacio Fernández Tocho, que en fa 65, i la actriu cantant brasilenya Thaís Araujo, que en fa 39. Per diumenge, una de les grans divas de la cançó, la Tina Turner, que en fa 78. El que va ser entrenador de l'Espanyol, Paco Flores, l'equip amb ell va guanyar una de les Copes del Rei, fa 65 anys, i l'actriu catalana, la Lídia Bosch, en fa 54. Bé, aquests són els famosos que fan el seu aniversari, tant avui com demà passat. I acabem amb la notícia i amb el refrany. La notícia, que parlàvem ara fa un any, es diu que per primer any l'Escala s'assuma a la celebració del Black Friday d'aquest cap de setmana, amb l'objectiu de dinamitzar les compres del mes de novembre. Participen a la campanya 21 establiments que oferiran descomptes entre el 5 i el 40%. La notícia, dels que també l'han donat aquests dies als informatius i que segurament potser l'any que ve ens fem ressò. I per acabar el refrany del dia, diu: les mitges al garró no fan senyor. Les mitges al garró no fan senyor. Bé, i amb el refrany, que també se'ns ha acabat la música de fons, la música de la sintonia, i és aquell moment de posar-hi música. I avui tenim molts protagonistes musicals en l'apartat d'aniversaris, i farem allò que habitualment solem fer, no sempre, però escoltar cançons de les persones que avui celebren el seu aniversari. Començarem per la mexicana Julieta Venegas amb aquest tema que porta per títol Lento.
Muy lento. suavizas mi vida. No estaré más tiempo sin saber qué siento.
Julieta Venegas amb aquest Lento, una de les seves cançons més conegudes d'aquesta cantant mexicana que avui fa 47 anys. I amb la Julieta Venegas arribem quasi al punt de 2:15, falta de 3 minuts, i és aquell moment que ens anem amb les emocions que ens porta la Montse Hidalgo. Avui la Maria Palacín, encara analitzant la pel·lícula Mar Adentro, parlant sobre l'amor i l'eutanàsia, com es viu per part de la parella la decisió de morir. Tot això en aquesta secció que es titula Emocions.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
Sabem actuar, aconsellar, acceptar les decisions dels altres, les circumstàncies de la vida. Avui volem continuar l'anàlisi de la pel·lícula Mar Adentro, de l'any 2004. Maria Palacín és la directora del Màster d'Autolideratge i Conducció de Grups de la Universitat de Barcelona, doctora en Psicologia. Moltes gràcies, Maria, per ser amb nosaltres.
Gràcies, Montse.
Una pel·lícula en la que el protagonista vol que se li apliqui l'eutanàsia activa i està envoltat de dones, dones que tenen molts sentiments cap a aquest protagonista. Una d'elles és la Júlia, advocada, també pateix una malaltia degenerativa i s'agafa a la història del Ramon per resoldre el que li passa amb ella.
No és per lo que me ha pasado. Es por lo que me puede pasar. Porque un día son las piernas, pero otro te puedes quedar ciega. Y te puedes recuperar o no. Hasta ahora había tenido suerte. Pero luego llega el siguiente infarto. El siguiente. Y nadie te puede decir ni cuándo, ni cómo van a ser. Es que nadie te puede decir qué es lo que va a quedar de ti si es que queda algo. Tu marido es bastante optimista. ¿Y de qué sirve ser optimista? Si ni siquiera hay medicación para esto. ¿De qué sirve tratar de ponerte en pie, trabajar, ilusionarte, si tarde o temprano llega otro infarto y al final vuelves a caer otra vez y te quedas hecho una mierda otra vez? Pues qué ridículo. Te he llamado porque quiero hacerme socia en el DVD. Ya. Lo había pensado hace 2 años cuando me lo diagnosticaron. Y al final me echa atrás. Pero después de esto no. Después de esto no. Es que no puedo más. Esto no es vida. ¿Lo sabe tu marido? No sé si quiero decírselo. Pues deberías. Julia, el miedo es un arma muy poderosa. El miedo no te deja libertad para decidir. Esto que me estás contando ahora es por culpa de este miedo. Quizás más adelante te vas a echar atrás por eso, por lo mismo, por el miedo. No actúes por miedo. Se supone que vosotros apoyáis a la gente que busca el suicidio, ¿no? No. No. ¿Tú piensas que... que yo voy por ahí diciéndole a todos los que tengan un problema que lo mejor es que se quiten de en medio? No. No, lo que nosotros apoyamos es la libertad. La de los que quieren vivir y la de los que quieren morir. Es muy distinto. Y el CADASIL es una enfermedad... Vale, vale, es una putada. Pero yo solo te digo que te lo pienses un poco más.
Una troba en el tetraplègic Ramon Sampedro una mica el seu objectiu i, a més, neix un sentiment i, a partir d'aquí, ella canvia la seva manera d'afrontar la malaltia.
Sí, fa un canvi d'actitud arrel del que està visquent, però també arrel d'aquest treball que està fent amb el Ramon, no? I es planteja, doncs, si vol seguir visquent d'aquesta manera, amb aquest neguit, amb aquesta inconsistència i amb aquest sentiment de demà seré tan dependent que no seré, doncs, d'alguna manera l'ama de la meva vida i podré decidir sobre mi mateixa. El que diu la persona d'aquesta associació és la seguretat que ha de tenir la persona per prendre aquesta decisió. Aquesta seguretat cal filtrar-la. Li fa una anàlisi de la por que és preciós. De vegades és la por la que ens fa actuar o bé bloquejant-nos o bé fugint. En aquest cas és com una fugida endavant per la pròpia por que té de la seva enfermedad, però cal analitzar si aquesta por és realment una por que s'ha fet gran i que et controla la vida i per això et prens aquesta decisió, o potser és una por que tu has fet més petita perquè l'has analitzat i ja no és la por la que et domina, sinó que tu domines a la por i ets capaç de prendre amb frialtat la decisió de treure't de davant, no?
Té por, però també té altres sentiments, fins al punt que la Júlia es recolza en aquesta relació per proposar-li que entre tots dos es donin suport per ajudar-se a morir mútuament.
¿Tú qué te crees? ¿Que no pienso en lo que me ha pasado? Pues sí, lo pienso. Muchas veces. Todos los días es como si fuera una pesadilla. Y sé que esto solo puede ir a peor, hasta quedarme como un vegetal. Así que he llegado a una conclusión. Y prefiero... Voy a hacerlo, Ramón. Voy a quitarme la vida.
Ella fa plans i ell veu una solució en els seus desitjos perquè hi ha atracció mútua, a més, entre tots dos.
Sí, hi ha admiració, hi ha atracció, hi ha empatia, hi ha comprensió, hi ha suport. Però ella es queda sense paraules, ella està absort, ella està impactat, ella està no creient-se el que està sentint de la Júlia. I és que arriba el moment, allò que ell ha demanat, allò que ha esperat, allò que ha estat lluitant, pot ser, és veritat, li arribi. Però què ens passa quan allò que hem esperat tant, desitgem tant, es pot produir? En aquell moment, què sentim? Sentim una paràlisi? Sentim que allò és real i haig d'enfrontar-me realment a la por que no havia previst que podria sentir? Potser és això el que està pensant ara o sentint ara el Ramon en aquell precís moment de l'escena.
Però hi ha una altra dona que s'estima el Ramon Sampedro, fins al punt que es brinda a poder estimar-lo fins a les últimes conseqüències.
Quizá deberíamos aclarar algunas cosas, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de algo tan complejo como es el amor.
¿Complejo?
Sí, complejo, Rosa. Por mucho que tú me digas ahora que me amas, pues yo nunca podré estar seguro de cuánto de real hay en tu amor o cuánto de idealización de un hombre que quisiste encontrar y no pudiste, o no duró.
¿Pero qué rollo me estás soltando, Ramón? A mí no me líes. O se ama o no se ama, el amor es sonar.
Bueno, y si eso es así, a ver, ¿qué quieres que haga? ¿Me voy a vivir contigo?
A mí me basta con saber que puedo ir a verte de vez en cuando.
Pues claro que puedes, mujer. Claro que puedes.
Sí, pero ¿por cuánto tiempo?
Però Rosa, no miras a pedir ahora que siga viviendo por ti, ¿no?
Aquesta dona li diu que l'amor no es raona, que s'estima o no s'estima.
Sí,
i es veu una mica per on anirà al final d'aquesta pel·lícula. Qui serà la persona que l'estima, que serà capaç de fer el pas més difícil de tots, que és donar-li el verí per poder-lo ajudar a morir.
Sí. Pitxar aquell botó, no? Aquest és l'acte en benefici de l'altre. És molt radical fer aquesta afirmació, però jo diré que l'amor és un acte de generositat vers l'altre fins les últimes conseqüències. I aquest acte de generositat ha de passar per damunt del que m'agrada a mi o no m'agrada, del que jo m'estimo o no m'estimo, sinó del que és el millor per l'altre i, per tant, és posar-se al servei de l'altre. Això no està massa de moda o no és massa popular, però després de raonar molt, encara que l'amor no es raona, com diu la Rosa, com que no es raona, es posa al servei d'ell, en el sentit de posar-se com a instrument per al seu objectiu, que és acabar amb la seva pròpia vida, perquè és el que més desitja. Però això, que potser no s'entengui i tingui molts detractors, realment és un acte de generositat, perquè pot carregar tota la vida amb un pes jurídic o un pes legal, que, a més, té dos fills, té tota una vida per davant, vull dir que fa un risc de la seva vida molt elevat.
Al final, la solució de tot el que planteja aquesta persona que decideix no viure més passa per una solució d'amor i entrega absoluta.
Totalment, és una entrega absoluta. És ficar el dit en allò que era el seu objectiu i que ningú no ha trobat a ningú que ho faci. Ni les lleis l'emparen, ni ningú. Fins que troba aquesta persona que actua, fins i tot són molt diferents. Ell és racional, molt normatiu, ell és molt precís, està donant raonaments contínuament a la Rosa i la Rosa li respon d'una manera espontània, emocional. Són oposats, no?, la manera de viure la vida i alhora complementaris i alhora potser és la manera en què es poden ajudar. Quan es poden entendre.
Maria Palacín, moltíssimes gràcies.
A tu.
Compartim emocions a la xarxa amb Montse Hidalgo.
Les emocions que ens porta la Montse Hidalgo, amb la Maria Palacín, la psicòloga i directora del màster d'autolideratge i conducció de grups, i ja des de fa unes setmanes tot analitzant la pel·lícula Mar Adentro sobre l'eutanàsia, l'amor, la manera dels que avui parlant de la parella amb la decisió de morir d'una d'aquestes parts de la parella. Tot això és el que ha configurat aquestes emocions. Bé, 11:40 minuts, això vol dir, estem a 20 minuts d'arribar al punt de les 12, i és aquell moment que anem a rentar plats. Rentem aquests plats setmanals de notícies que hem donat a l'informatiu. La paraula del número, el noi, l'anxova, notícia bona, la vaca, notícia dolenta. Comencem per la paraula és cementiri mariner. L'Ajuntament invertirà 100.000 euros a les millores al cementiri mariner, centrada especialment en millores del paviment, aïllaments contra les humitats i l'enjardinament de l'entorn. Aquesta inversió que es va presentar el passat divendres a l'Alfolí de la Sal, amb una conferència oberta a tothom. Bé, en quant al número, El número és 87, perquè són 87 les obres que varen participar en aquesta vegada la 19a edició del Premi de Narrativa Breu Víctor Mora, que Ramon Gené de Sant Just en va ser el guanyador amb un text titulat Estic fet pols. Anem ja al noi i la noia, que cas el noi, l'escalenc exalcalde Rafael Bruguera, perquè serà número 1 de Girona, de la demarcació de Girona pel Partit dels Socialistes de Catalunya. El Rafael Bruguera, la seva candidatura es presentava el passat cap de setmana a Empúries, aquesta presentació de la candidatura gironina del Partit dels Socialistes de Catalunya, encapçalat per Rafael Bruguera. Aquest és el noi de la setmana, i en quant a l'anxova, la notícia bona és aquesta activitat que organitza la protectora L'Anxova Peluda. Doncs mira, l'anxova a l'anxova, l'anxova peluda de l'Escala, que organitza per aquest diumenge, com dèiem, una caminada solidària amb un dinar per recollir fons i pal·liar les despeses econòmiques de veterinaris i aliments dels peluts. L'anxova peluda, que està fent una magnífica feina en quant als animals, intentant recollir tots aquests animals que queden abandonats i incentivant la seva adopció, que han aconseguit doncs, que moltes persones s'interessin per aquests animals i els puguin adoptar. Bé, la vaca tremolosa, continuem. Doncs, i continuarem sempre amb la vaca tremolosa, la que donem a aquesta gent que ha empresonat els nostres polítics, que els atenen a la presó, ja per tots els motius que ja sap tothom, i continuarem doncs, cada setmana fins que no els alliberin donant-los la vaca tremolosa. Doncs aquests són els plats que hem embrutat a la paraula, aquest paraula cementiri mariner, que han dit divendres passat, no és aquest divendres que es fa la presentació d'aquesta, amb una conferència oberta a tothom, avui al vespre. La paraula, cementiri mariner, el número 87, que van ser les obres que es van presentar al Premi de Narrativa Breu Víctor Mora, que va, doncs, una vegada més, aconseguint aquest prestigi que té el que va ser guionista de i també autor de diversos llibres, Víctor Mora, que la seva fundació tenim l'honor de tenir-la aquí a l'Escala, que està fent dues coses tan bones com organitzar aquest premi, que té dos, tota una repercussió. I el noi, en Rafael Bruguera, serà cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya a comarques gironines. L'anxova, la bona notícia per aquest acte solidari que fa la protectora L'Anxova Peluda de l'Escala, i la vaca tremolosa, doncs, com una setmana més, els que empresonen els nostres polítics per els seus pensaments, per les seves accions, i que és trist que enguany, el 2017, hi hagin d'haver-hi presos polítics que es pensaven, doncs, els que han viscut el final del franquisme i hem conegut els presos polítics que hi havia aleshores, que això, amb l'arribada de la democràcia, tot això s'acabaria. De moment sembla que no, i és trist, doncs, que hagin de parlar i hagin de fer servir aquest mot, presos polítics. Bé, doncs, continuem a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i és aquell moment que ens anem en el record. Aquesta sintonia, que l'estrenàvem la setmana passada, identifica els moments del record de coses que hem anat trobant als nostres arxius, que ara els hem posat al dia, els hem pogut recuperar i poder-los oferir als nostres oients. Aquells programes que es van fer, aquelles seccions que hi havia en els diferents programes, tot això els configurarà aquest moment pels records aquí a la primera hora de cada divendres de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, del nostre arxiu sonor. I bé, començàvem la setmana passada amb aquesta sèrie d'entrevistes que el programa Torna-la a tocar, Sam, que enguany celebra el seu 22è aniversari, dels programes més antics que es fan en aquesta casa. Si deixem estar els informatius, podríem dir, doncs, juntament amb el, aquest que estem escoltant ara, el més calent a l'Aigüera, són els programes veterans de ràdio a l'Escala. Doncs bé, el programa que fa Jordi Piqué, que com hem explicat va començar siguent un magazín, que hi havia un xic de tot, doncs hi havia un apartat d'entrevistes. La setmana passada ja escoltàvem a Josep Maria Albertí, que ens parlava d'anècdotes de l'Escala, aquesta vegada amb en Salvador Feliu, que ens parlarà sobre les barques que es feien aquí, en el nostre municipi.
Avui, en l'espai de xerrada del programa Torna-ho a tocar, Sam, tenim en Salvador Feliu, que ens parlarà de les barques que s'han fet aquí a l'Escala. Bona nit i benvingut en el programa, Salvador.
Sí, bona nit.
Comencem a parlar de qui va començar a fer mestre d'aixa. Fem una mica d'història.
Bueno, aquí tenim els datos de...
Les dades? Qui va ser el que va començar?
El Francisco Granés va ser el primer mestre d'aixa de la família que hi ha... va venir de Bacú.
Quin parentesc teniu amb aquest
Francisco
Granés?
Francisco Granés era el pare de l'avi Badoret. Ho dic bé?
No, em fa feta que no, perquè l'avi Badoret es deia Salvador, deia
Salvador
Sala Granés.
Sala Granés.
Per tant, havia de ser el seu...
Era el seu avi. Doncs.
El seu avi, exacte. El pare de la mare.
Aquest Francisco Granés va tenir dos filles.
Sí.
I una, això, una es va casar amb l'avi Pere.
Pere Sala.
Sí. I li va deixar casar amb la condició que havia de prendre l'ofici de mestre d'aixa.
I seguir l'ofici.
Sí. I una d'aquestes filles va anar a Can 29 i l'altra es va casar amb l'avi Pere.
L'avi Pere.
Sí, i així es va anar això.
Però, avi, besavi teu.
Això.
Besavi. Molt bé.
Sí. I va tenir l'avi Badoret i la tia Badora, la mare d'en Salvador Cros.
Sí. Això quin any era que va venir aquí a treballar d'algú?
Hi ha una sol·licitud per venir a treballar, demana permís per venir a s'instal·lar de mestre d'aixa aquí a l'Escala, que data del 1853. Mm. Ell estava a Bagú i demana per treballar-se aquí.
Recordes què diu, més o menys, si és tot per sobre una mica la sol·licitud aquesta?
Ja tinc una fotocòpia allà, al taller.
Més o menys?
Sí.
Perquè això havia de demanar... permís a Marina per venir aquí.
Sí. Abuescencia recurrente solicita...
permiso...
per obtener aquelles instàncies que caien aquella... en tota la cerimònia, no?
Sí, sí. Què passava que es feien tantes barques aquell temps? Que és que potser hi havia alguna mica de trànsit marítim?
Bueno, esclar, aquella època no hi havia els ponts, no? Sí. L'altèria fluvià i amb les fotos de l'Esquirol es veuen pailabots aquí fora, descarregant sal. Hi havia duana aquí a l'Escala, hi havia molt de comerç, tot el transport era marítim. Esclar, devia fer falta, hi devia haver feina de mestre d'aixa, a reparar i mantenir i construir.
Les barques. Sí. On treballaven? Recordes, saps? Bueno, recordes, no pots recordar-ho perquè no hi eres, però... pots saber-ho on no, treballaven?
No, devien treballar a la platja. Tot es devia fer sobre allà a la Llongada, la platja que és ara el port.
Mm. I les eines on te'ls posaven?
No sé.
Te'ls emportaven cada dia a casa o devien tenir algun lloc?
Suposo que per allà... jo recordo que allà al banc aquell banc que hi ha a la paret...
a la Riba Petita.
A la paret de Can Massanet. Allà hi ha una arcada, i allà sota i ja l'avi Budret hi guardaven... sí. Guardaven els ina i fusta allà sota. Sí, has de comptar que... per allà on té el salí en Joan Calló, devien guardar les eines per allà. Ara llavors poc que ningú robava res, tot devia estar a l'intemperi.
Allà hauria desaparegut tot.
Sí.
En Salvador també ens porta un llibre allà on hi té anotades les embarcacions que es varen fer. Quina és la primera anotació que tens en el llibre?
Mira, aquesta és de l'avi Badoret, del 1904, i aquí posa el mes de setembre d'aquest any... tiré el plano de la primera embarcación, hecha mi juicio, y este fue un bote de 20 palmos por Eusebio Vilabró. Y el preu de 50 duros.
50 duros.
Sí, després la segona... per Josep Cros Vicenç.
Aquests cognoms, Vilabró, Cros, sí. Sureda, pot ser Martí Sureda, podria ser algú d'aquí a l'Escala.
30 palmos.
Sembla,
sí,
no?
Sí, clar, aquest Martí Sureda d'un jo, esclar, que era d'aquí a l'Escala. Sí, sí.
Ara bé, sapiguer
sí.
qui era.
Eh, que va anar a treballar a Barcelona després el,
sí,
l'avi Barbet. Quines notacions hi posa quan va anar a Barcelona?
Diu...
Quin va ser el motiu?
L'any 1913, pues, després de 4 anys d'una gran crisi de pesca, me fui a treballar a Barcelona con toda la família en enero de este año. Y regresé a la escala en marzo del 1915. Quan meu mare ja és anada a Barcelona.
Sí, va ser l'època sí, que va anar a treballar allà.
L'època que va marxar allà. Sí, clar, hi havia el tio Pere, i devia ser petitet, esclar, sí. Porten 2 anys amb la meva mare,
sí.
Imagina't. I el 1900... va tornar el 1915.
Sí, va estar 2 anys a fora.
Sí, i pues, en el cellero de mi casa, en novembre, un bote de 18 pams, Victoriano Roque. Tenia 28 duros.
28 duros, aquest
temps.
Això és el número, podem fer, no?
Sí. El precio no, de 50 duros.
50 duros, sí.
Una fortuna.
On el tenia el celler aquest que parla aquesta notació?
Aquest celler, me penso que en deien La Parola, que era allà al carrer de la Torre, per allà al costat de Can Narón.
Al costat de Can Narón.
Sí.
Allà, allà és on treballava. Ara sí. Que devia ser una mica gran, no? Per...
No sé, penso que ara en Pepito Figueres hi té un magatzem que hi haurà de caixes. Sí. Sembla que era allà el celler.
N'hi ha alguna altra denotada per gent de l'escala en aquests anys? Perquè quins anys estem parlant ara? L'any 1913,
15... 1915, 17. I aquí posa l'any 1918 a José Oliveras, a Tero, un bote de 19 palmos llamado José, 70 duros. Aquest era l'avi Tero.
L'avi Tero.
Ja el recordo jo aquest bot.
N'hi ha algun d'aquests bots que encara...
Sí, José Sastre, el gall.
Encara es facin servir.
Un bot de 22 pams, llamada Salvador, 80 duros. Francisco Molines, que hi posa aquí, penjat. Un bot de 2 pams.
Jo et preguntava, n'hi ha de bots d'aquests anys que encara existeixin? No, segurament no. O si n'hi ha algun encara?
Poder sí, n'hi ha algun.
No, però vaja.
De tant o tants anys, potser no.
De tants anys, potser no. Quan és que ho deixa l'avi Pedruet? Bueno, sembla que hi ha una notació que fa un resum.
Sí, l'avi Pedruet té notat aquí, bueno, això ja és lletra del tio Pere, que del 1904 al 1935 va registrar o va construir 141 embarcacions.
O sigui, en 31 anys... 141 embarcacions. Després ho agafa el teu oncle, no? Se'n recorda gent que treballessin amb en l'avi Pedruet? Qui treballava?
Bueno, jo he vist fotografies, hi ha una fotografia de la varada, de la barca aquella del Mestral, d'en Pla, que estan tots posats així. Hi ha en Xiquet, hi ha l'avi Sisó, en Sisó Noi, hi ha un que li deien en Polilla, hi ha... Foradiu. Llavors hi ha un altre que es deia Rafel, que havia fet de camarer a Pequín, que se'n va anar, em sembla que va anar a Badalona.
No saps com se deia aquest,
no,
Rafel?
No, no sé aquest Rafel, com es deia. Has de comptar que devia ser descendent d'aquí a l'escola. La gent, potser la meva mare se'n recordaria. I el Cisó també se'n recordaria.
Tots els treballadors feien totes les feines o hi havia algú que estava encarregat a fer, per exemple, els rems, una altra part o així?
Jo recordo, quan vaig començar d'aprenent, hi havia en Juanito Sant Joan, aquest home era fuster d'ofici i era el que sempre feia els rems.
Exacte.
L'avi Cisó era mestre d'aixa i calafat, però quasi sempre li tocava calafatar.
Durant la guerra hi havia alguna anotació que varen fer?
D'aquí, l'any 41, aquí durant la guerra va quedar un bot començat, això ja és notat del tio Pere. Va ser començat per en J. Galzeran Narón.
Per Narón. Com valia?
Aquest llagut, 32 pams, 400 duros.
2.000 pessetes.
Però va quedar estacionat i va acabar el nom de José. No sé qui se'l va... Aquest ja era encobertat i en motor, posa aquí.
N'hi ha alguna de trenyina grossa, així, aquí?
Després, al darrere ve una barca de trenyina de 8 metres, amb cobertades, Martí Guricomas, nom marina. 1.700 duros.
1.700 duros. Sí. Això quin any era, més o menys?
Sí, això l'any 40.
L'any 40. Perquè hi ha... Tens noms aquí notats de barques?
Sí.
Inclús alguna casta, algun oient pugui recordar...
Sí.
D'haver-la vist quan les barques estaven a la platja. Jo Jo recordo de molt petit que n'hi havia una que es deia Dolores.
Sí, home.
N'hi havia una de molt petit que es deia Dolores.
Sí, o Dolores in Victoriano i l'Odina, i l'Odina que la van fer per Llorenç Calot. Després, uns de Verges en van fer una que la manava entero. No sé on està per aquí, això. Llavors, la Dolores, l'Odina...
Això, quins preus? Hi ha preus,
sí,
aquí?
Sí. No, en aquests no hi ha preus. No, hi ha perdre calés, que no posés
el preu. No preu.
Sí, aquesta Dolores és per Ros i Torrent de Verges, i la devia manar entero. I aquesta Lodina la van fer per Llorenç Bosch, Llorenç Calot, sí. I aquesta jo la recordo, bueno, tots la recordem, me la manava en Tianet.
Sí, sí.
I aquesta encara és viu, aquesta embarcació, encara corre per Cadaqués, que la van transformar per fer, van fer aquella pel·lícula... El capità Calabuc, em sembla, van transformar en una barca de mitjana.
Sí, sí.
Junt amb, amb aquella que... com es deia, la que manava en Nicasio, Virgen del Carmen.
Sí, em sembla que sí, que la
doncs recordo. Aquelles també. Dues es varen transformar... El mestre d'Aixa Roses en va fer dues barques de mitjana.
Aquí tenies una anotació, l'any 45 m'havien fet un balandro per... per un... americans o anglesos, em sembla.
Sí.
L'any 45, em sembla que era.
L'any 45, sí, un valero que es deia Ojalá. Sí. Això. Per Mel, aquí posa Melvin S. Lord i David Sanderson.
I quin preu tenia aquesta? No. Ja sé que un balandro devia ser molt més car, no?
Aquests devien estiuejar a Palamós. I aquesta Ojalá ja va valgué llavors 3.000 duros. I després li van fer una llenxeta petita de xinxorro. Ojalite, de 2,25, bueno, aquí tot plegat, posa 136.550 pessetes. A l'any 45, ja eren cèntims.
Ja eren cèntims. Treballadors que tingués el teu oncle Pere, a part de que algun suposo que devia continuar ja de l'avi Badoret?
Bueno, el tio Pere, quan jo vaig començar, jo estava d'aprenent amb en Salvador Huerva i en Pere Comas, que ja feia més temps que hi era. Després hi havia treballat en Miquelet Colomeda, un de Can Paillet, hi havia... hasta en Paco Llunes hi havia treballat també, en Pau, i aquest ja... Després el Salvador Huerva, el pare d'en Salvador, i en Sisó el noi, i l'avi Sisó...
Sí, que ja havien treballat amb el...
I eren de la família.
Amb l'avi, exacte.
I hem treballat tota la vida.
Em sembla que l'any 47-48 hi ha aquella Dolores que buscàvem, ja, si la trobem. 47-48.
Sí. Sí, la Dolores.
La Dolores. Llavors hi havia una per en Molines, em sembla que l'hem trobat, a la Canigó.
Sí, jo, aquesta el Canigó, aquesta encara està en Púria Brava, que està viva, per en Pepito Molines, el pare d'en Martí.
Sí, llavors una que es deia La Punta.
Sí, després em varen fer aquest ja, i això ja era per